Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Entre ahir i avui hem conegut les noves samarretes per la propera temporada del Barça, del Girona i de l'Espanyol. Els dissenyadors s'han de trencar la closca cada temporada per anar a variar els models i que la gent les compri. Les del Barça es venen soles i més aquest any, després d'una bona temporada i de la novetat del dorsal 10 a l'esquena de Lamine Yamal. Èxit garantit, tot i la pasta que costen. A Girona han apostat aquesta vegada per més blanc i menys vermell i per un preu més assequible. I avui hem conegut la de l'Espanyol. A mi m'agraden els dissenys clàssics quan parlem de samarretes i la de l'Espanyol recupera l'esperit de la samarreta de finals dels 80. És molt maca, triomfarà segur entre els pericos, sobretot entre els més veterans. Avui ens hem llevat amb una notícia d'aquelles tràgiques, colpidores, la mort en accident de trànsit a Zamora del futbolista internacional portuguès del Liverpool, Diogo Jota, 28 anys, que viatjava amb el seu germà al volant d'un Lamborghini. Sembla que se li ha rebentat una roda quan feia un avançament, era pare de 3 fills i feia 10 dies, només 10 dies, que s'havia casat. Un autèntic drama que té consternat el planeta futbol. Avui debuta la selecció espanyola femenina a l'Eurocopa de Suïssa. A partir de les 9 de la nit, Espanya-Portugal. El partit el podreu seguir pel Tiempo de Juego de la COPE des de mitja hora abans, a partir de 9:15. El Barça, seguim pendents que es pagui la clàusula per Nico Williams. Pot ser demà, pot ser a principis de la setmana que ve. El club tenen el convenciment de que l'operació es farà. El Girona ha anunciat la renovació de Joel Roca fins al 2029. Joel Roca, extrem de 20 anys, ha jugat cedit aquesta passada temporada al Mirandés, que s'ha quedat a un pas de la primera divisió. Males notícies a Lleida, més a prop de la seva desaparició. La Federació Espanyola l'ha descendit per impagaments a tercera divisió i la seva plaça queda vacant per prop de 300.000 euros i opten al Cornellà i al Som Maresme. En bàsquet, el blaugrana Àlex Abrines ha parlat des del seu campus a Mallorca sobre la seva possible retirada. Diu que es pren un temps de reflexió i que en les properes setmanes decidirà. En futbol sala, el Barça ha destituït el tècnic Tino Pérez després de tancar la temporada en blanc i de no classificar-se per jugar a la Champions la propera temporada. Tot apunta a que l'exjugador del Barça, Javi Rodríguez, agafarà el seu relleu a la banqueta. I en tenis, a Wimbledon, Alcaraz passa ronda, superant el britànic Tarbet, fàcil, en 3 sets. També ha passat ronda. El partit es va interrompre ahir. S'ha acabat de jugar avui Davidovich, derrotant Van de Zandschulp amb 4 sets. Avui pendents de Djokovic, que juga contra Evans, i de Sinner, que s'enfrontarà a l'australià Bukic. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Júnior Minguella i el Borja Pardo i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, hi ha molts migcampistes a la plantilla. Us preguntem si heu de prescindir d'un, de quin prescindiríeu. Us donem 4 opcions. Esteu votant per Fermín al 8%. Guanya De Jong amb el 44% dels vots. Gavi, 20%. Caçador, 28%. En clau espanyol, us agrada la samarreta? Esteu votant que sí, la pràctica totalitat, el 94%, que no, el 6%, la veritat és que és molt maca. En clau Girona, la samarreta d'aquest any, us agrada més o menys que la de la temporada passada? Us agrada més el 48%, menys el 52%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Aquí comença l'Esports Cope quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda i hem de començar avui amb aquesta tràgica notícia, la mort del futbolista del Liverpool, Diogo Jota, en accident de trànsit aquesta passada matinada a Zamora. Anem cap allà amb el company de COPE Zamora, l'Àngel García. Àngel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué información has ido recopilando en las últimas horas, Ángel, respecto al trágico accidente?
Bueno, la verdad que fue en torno a las 6:30, 7 de la mañana cuando se nos reportaba a nivel mediático un accidente en la A52 a la altura de Cernadilla, en la comarca de Sanabria, una zona de montaña, digamos, en la provincia de Zamora. Lo dábamos, como es lógico, en COPE Zamora, pues como un accidente trágico de dos jóvenes involucrados, dos jóvenes de 28 y 25 años, pero a medida que pasaban las horas nos iba llegando esa información de que podían ser estas dos personas, es decir, Diego Jota por un lado, futbolista del Liverpool, y su hermano André, también jugador de fútbol en la segunda portuguesa. Evidentemente nos sonaba extraño porque no ubicábamos, ¿no?, a estos dos jugadores en zona de Zamora, pero a medida que pasaban las horas sí que se confirmaba esa noticia. Es verdad que se confirma a través de las placas del vehículo, porque es un Lamborghini Urus que tiene esa matrícula a nombre, ¿no?, de estos jugadores, pero es imposible, de hecho hasta ahora todavía no está confirmado de manera técnica, digamos, la identidad, ¿no?, de los fallecidos, porque tal y como estaban los cuerpos de los fallecidos, porque el coche empezó a arder, fue imposible que la Guardia Civil tomase muestras, por ejemplo, de huellas, y va a ser a través del ADN, que dura unos días, cuando técnicamente se pueda confirmar la identidad. Pero bueno, evidentemente todos sabemos, ¿no?, quiénes son los dos jóvenes que estaban en ese coche.
Sí, sí, he visto las imágenes y el coche ha quedado absolutamente calcinado. ¿Era buena carretera ese trozo de autovía, Ángel? Porque por lo visto ha sido en un adelantamiento, ¿no?, que han pinchado una rueda y eso ha provocado el accidente, ¿no?
Sí, a ver, es una autovía, es decir, partimos de la base que todas las autovías tienen un buen estado. Es verdad que pueden estar mejor, pueden estar peor, el mantenimiento puede estar siempre mejor, es una zona además de cierta montaña, pero tampoco no una alta montaña, es decir, no es un problema, entiendo yo, de carretera como tal, sino de esa mala fortuna y que en ese adelantamiento revienta el neumático y se van contra un lateral. Al final creo y supongo que no es un tema que vaya por ahí, de hecho las investigaciones no van por el estado de la carretera, sino por ese teórico reventón de rueda a la hora de conducir. Tampoco se conoce, de momento no ha trascendido, supongo que en los próximos días la investigación lo determinará, porque hay vídeos que muestran un poco la frenada que se ve en la propia carretera. No se conoce la velocidad a la que viajaban, pero sí esa mala fortuna de que reventó la rueda, y no solamente eso, sino que al chocar contra el lateral se incendió el coche, y es lo que acabó no dando opciones, ¿no?, a los servicios de emergencia para poder recuperar los cuerpos de estos dos jugadores.
Bueno, pues un auténtico drama, Ángel, dos personas jóvenes, Diego Xota, 28 años, tres hijos, recién casado, imagínate, un drama.
Es cierto, a medida que íbamos conociendo las noticias, pues nos interesábamos un poco por la vida personal, la futbolística la conocíamos, ¿no?, pero de Diego Jota, y es un drama. De hecho, parte de su familia está aquí en Zamora, porque los cuerpos tuvieron que ser trasladados al Tubico Forense de Zamora para realizar estas pruebas, para intentar a ver si a través del forense se podía determinar la identidad con huellas dactilares. No ha sido posible, y por eso se enviarán las muestras de ADN para que en los próximos días se confirme, pero insisto, la Junta de Castilla también ha activado un protocolo de ayuda psicológica a los familiares que están aquí en Zamora, y también nos comentaban desde la Junta de Castilla y León que han tenido que activar otro protocolo a nivel informativo, a nivel mediático, para poder transmitir la información a la cantidad de medios nacionales, sobre todo internacionales, de todos los idiomas que se está demandando. Entonces también en ese aspecto se ha tenido que activar ese protocolo desde la Junta de Castilla y León.
Sí, es una noticia de alcance mundial, está claro. Ángel García, compañero de COPE Zamora, gracias por la información, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, compañeros.
Chao, Ángel. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
El món del futbol consternat per la notícia, eh?
Sí, i ja han començat els primers homenatges a Anfield. Els aficionats del conjunt anglès segueixen col·locant bufandes de Liverpool i samarretes amb el nom de Diogo Jota, l'estàtua del mític jugador i entrenador Bill Shankly, davant del memorial a les víctimes de la tragèdia de Hillsborough. El conjunt anglès està destrossat per la tràgica mort del seu futbolista. Reacció d'una llegenda com Steven Gerrard. És un moment molt trist. Sentides paraules de Darwin Núñez i de l'extècnic del Liverpool, Jürgen Klopp. Sempre et recordaré amb el teu somriure. Motiu comiat també de Cristiano Ronaldo, company de la selecció de Diogo Jota. No té sentit ara que t'havies casat. Tota la força del món a la família, ha publicat el portuguès X. Altres esportistes com Rafa Nadal, Iniesta o LeBron James també ploren la pèrdua del davanter portuguès. El primer ministre de Portugal, Luis Montenegro, assegura que és un dia trist pel futbol i pel món de l'esport. Comunicats del Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid, on va arribar el 2016 però no va debutar amb l'equip de Simeone. La Federació Portuguesa ha publicat una imatge de record del futbolista, com també el Porto, on s'hi pot veure una foto dels dos germans en la seva etapa del futbol base. La Premier League, el futbol italià i el món del futbol en general s'han afegit a les mostres de condol per la mort dels germans Diogo i André Jota.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, la d'avui 3 de juliol, és una imatge de dol, una imatge en blanc i negre amb els dos germans Diogo Jota i André Silva morts a nit en accident de circulació. Dos germans, 28 i 26 anys, que han viscut junts amb una relació, segons diuen, molt estreta i que van morir junts també. És la imatge impactant d'avui. Primeres hores de la matinada, autovia a la província de Zamora, direcció Portugal, Lamborghini que se surt de la carretera i que es converteix en ferralla calcinada. I darrere d'aquest accident hi ha una història. Des de l'1 de gener al 2 de juliol de 2025 es registren a l'estat 478 morts i cadascú d'ells té una història. Diogo deixa tres fills i la seva dona Ruth Cardoso, amb la que es va casar fa uns dies, ahir precisament la seva dona va editar i pujar un vídeo del dia del casament amb un títol demoledor, un dia que mai oblidarem. Diogo jugava a Liverpool, André al Penafiel, club que el va comprar fa poc el president del Deportivo de la Coruña, Juan Carlos Escotet, i que havia fitxat Lucas Pérez. És la imatge tràgica d'avui al món del futbol, com un dia va ser la imatge del fatal accident de José Antonio Reyes amb un cotxe d'alta gamma, o la de Lauri Cunningham de matinada a quarts de set del matí o a quarts de quatre de la nit d'Urruti. Imatges que no ens agraden i que cruelment ens impacten de tant en tant. Cotxes d'alta gamma surten de la via, esportistes joves a l'interior i unes vides que s'acaben. Reaccions de tots els colors. Des de l'Antequera Futbol Club a LeBron James, centenars i centenars de reaccions d'arreu del món. S'ha de gaudir de la vida i no és incompatible fer-ho amb prudència i equilibri.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Doncs sí, gràcies, Oli, per la imatge. Les 3 i 18.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Avui a Espanya debuta l'Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
I ho fa contra Portugal, Espanya-Portugal, a partir de les 9 de la nit, des de mitja hora abans del tiempo de juego de la COPE. El partit es disputa a Berna i nosaltres ara anem cap allà amb l'Andrea Peláez. Andrea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Hay que empezar con buen pie, ¿eh, Andrea?
Hombre, sería lo ideal y al final yo te diría que quizá Portugal es uno de los rivales más flojos del grupo. El más flojo para mí es Italia. Yo creo que España se tiene que despistar mucho para no empezar hoy con buen pie, sí.
Sí, porque además acabamos de jugar o recientemente hemos jugado contra ellas en Nations League y han sido dos victorias bastante plácidas, ¿no?
Sí, sobre todo la de Vigo. Recuerdo que le metimos 7 goles a Portugal en Vigo. Fue un poco pan comido el partido. Es verdad que esto es otro contexto, es una Eurocopa, llegas con las jugadoras, pues algunas más cansadas, Aitana en las condiciones que ya sabemos que llega, vamos a ver si juega o no, pero a priori debería ser un partido que España debería dominar de principio a fin, sí.
¿No está descartada Aitana para hoy?
No,
no,
no está descartada. Mira que es difícil decirlo, después de haberla visto hace apenas 6 días con la vía puesta en un hospital, hospitalizada con meningitis vírica, pero no, es que ayer Montse Tomé no la descartó en rueda de prensa. Ayer Montse Tomé dijo, de hecho, que hay que frenar a Aitana Bonmatí porque está deseosa de jugar. O sea, Aitana quiere jugar. Ayer completó entrenamiento con el resto del grupo, parte de él. Y tú la ves y está perfectamente de puertas para afuera. Y dice Montse Tomé que hay que frenarla. Entonces, la duda es esa. Si Montse Tomé va a querer frenar a Aitana Bonmatí, si le va a dar algunos minutos o si la va a poner de inicio. A mí me parece bastante complicado pensar en Aitana Bonmatí de inicio hoy. Pero no descarto que tenga minutos, ¿eh?
Sí, sí. Yo escuchando a Montse Tomé ayer deduje que, bueno, que para el primer partido no y que igual más adelante y tal. Pero bueno, sí, sí. Vale. Pues vamos a ver si puede estar o no. Teniendo en cuenta esa incidencia, Andrea, ¿el 11 lo tienes perfilado? ¿Está claro?
La otra duda sería la de Cata, pero esta es verdad que se disipa más fácilmente porque Cata fue simplemente una amigdalitis recuperada, entrenado con normalidad. Entonces yo te pondría Cata en portería. Recuerdo que no puede estar Irene Paredes en defensa porque está sancionada. Ona Batlle, lateral derecho. Olga Carmona, lateral izquierdo. Pareja de centrales por esa baja de Irene serían María Méndez y Laia Alexandri, que fueron las centrales titulares en Butar que ante Japón. En el centro del campo te voy a cambiar a Aitana Bonmatí, te voy a poner a Mariona Caldentey en el centro del campo acompañando a Alexia Putellas y a Patri Guijarro, y por delante, en la izquierda, te meto a Claudia Pina, la jugadora probablemente más en forma de la selección española, por la derecha a Atenea del Castillo y en punta Esther González.
Muy bien, ya te escuché ayer que te preguntaba Lama en Deportes Cope si veías a España favorita para ganar la Eurocopa. Te costó mojarte, pero al final te mojaste.
Me costó mojarme, sí, porque yo soy muy, muy, muy pesimista y siempre voy muy cauta en estos torneos. España, por nivel de futbolistas individuales, es la mejor selección, sin ninguna duda. Tenemos 4 balones de oro en el equipo. Pero es que hay selecciones pues como Inglaterra, que es la vigente campeona, hay que respetarla, como Alemania, que ha ganado tropecientos mil europeos, como Francia, que siempre hay que tenerla en cuenta, Holanda, hay muchas, pero es verdad que sobre el papel, en las apuestas y en la boca de la gente que tú te encuentras aquí en Suiza, que está la Eurocopa presente en cada esquina, España es favorita, sí.
Muy bien, así hay buen ambiente de Eurocopa en la ciudad, mucho, y en el país, ¿detectas, sí?
Mucho, sí, mucho. Recuerda a Inglaterra, y a Inglaterra le costó un poquito más entrar en el mood Eurocopa. Suiza está volcado, o sea, tú ves a la gente ahora en Berna, en 2 metros nos hemos cruzado con 6 camisetas de España, de gente que no es española, o sea, incluso extranjeros que vienen a ver los partidos. Hay pantallas, hay fanzones que se llenan. Muy bien, o sea, está Suiza volcada con la Eurocopa, la verdad.
Perfecto, pues esto arranca hoy, o el debut de España es hoy, a partir de las 9, media hora antes el tiempo de juego de la Copa, y os escuchamos después. Que vaya bien el debut, Andrea, gracias.
Muchas gracias, Joan, un besazo.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Les 3 i 23, és temps d'estiu, és temps de Mundial de Clubs, i el millor pla és seguir els partits amb unes bones empanades de Tío Bigotes, que, com sabeu, són les autèntiques empanades argentines. No et perdis ni un gol, no et quedis amb gana, troba la teva botiga preferida de Tío Bigotes a tiobigotes.com. De seguida estarem amb la informació del Mundial amb Tío Bigotes, però ara podeu guanyar un pack d'empanades Tío Bigotes. Com? Molt fàcil. Aquí va una pregunta fàcil sobre el Mundial de Clubs. Quin és el partit que obre demà als quarts de final de la competició? Quin és el partit que obre demà als quarts de final de la competició? Que truqui primer i respongui bé al 93-270-3779, repeteixo, 93-270-3779, s'emporta un pack d'empanades Tío Bigotes. I ara Esports Copé, l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Com cada dia som pesats, eh? Hem de fer fàcil al voltant de la situació de Nico Williams. Alguna novetat de les últimes hores?
Avui, 3 de juliol, el que podem explicar és una mica en la línia del que ja venim dient, que el Barça vol tenir tancat el fitxatge de Nico en els propers dies, que tenen preparats els 60 milions de la clàusula per abonar-la quan la gent de Nico doni l'okay, doni llum verda. Pot ser demà o a principis de la setmana que ve per la inscripció. Ja ho sabeu, hauran d'esperar a tornar a tenir marge salarial, a tornar a estar en la regla 1-1, però això sí, li han garantit a Nico que estarà inscrit per començar la Lliga a Mallorca el 16-17 d'agost, fins i tot el seu agent li han parlat de documents on s'acredita que podrien tornar a operar amb normalitat un cop es computin econòmicament els seients VIP i, a més, sortides d'alguns futbolistes que, evidentment, alliberaran massa salarial. En el Barça estan segurs, tranquils i convençuts de que el fitxatge de Nico es farà i que es podrà anunciar abans del 13 de juliol, que és una data important perquè és quan comença la pretemporada i volen que Nico estigui des del primer dia a les ordres de Hansi Flick.
Ha alliberat bastanta massa salarial Ansu Fati, que avui l'han presentat a Mònaco, no?
Sí, uns 8 milions d'euros de massa salarial és el que ha alliberat Ansu Fati. També ha alliberat el dorsal 10, que lluirà Lamine Yamal, tot i que haurem d'esperar el dia 13 de juliol, quan serà major d'edat, per el gran anunci. Ha estat presentat al Mònaco, arriba cedit fins a final de temporada, ha compartit roda de premsa amb l'altre fitxatge, Paul Pogba, que serà company seu. Diu que la seva primera opció, ja ho hem explicat aquí moltes vegades, era el Mònaco, perquè Eddie Hutter, l'entrenador, ha apostat molt per ell, que sempre li estarà agraït al Barça i que físicament està molt bé. Les primeres paraules d'Ansu Fati ja amb la samarreta del Mònaco.
Bueno, yo creo que sinceramente pienso que los cambios siempre es para bien y bueno, obvio que esta temporada, bueno, estaré aquí, pero siempre voy a estar agradecido al club, que es donde crecí y bueno, en Brighton tuve mi experiencia, aunque bueno, muchos piensan que fue mala, pero para mí fue una experiencia bonita, que es verdad que empecé muy bien, luego tuve una lesión y luego no pude tener la continuidad que me hubiera gustado y bueno, ojalá aquí sea diferente, que pueda tener la continuidad que necesito, que es lo más importante, tener continuidad y poder participar mucho si el míster así lo ve.
Tant de bo que sigui així, perquè Ansu Fati és molt jove, 23 anys. També li hem preguntat per si tornaria a Espanya i diu que bé, que no es pot descartar, però que dependrà d'ell, del rendiment que doni i de com estigui físicament.
Tant de bo li vagi molt bé allà. Estarem pendents de la seva evolució al Mònaco. Condis, gràcies.
Adéu.
Encara més coses en clau Barça. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que vas estar molt pendent ahir durant tota la jornada, aquesta primera jornada de les vendes de les samarretes de la nova equipació del Barça. Va ser tot un èxit. No sé si tenim alguna xifra oficial.
No tenim hores de la xifra oficial. Hem preguntat ahir també. En principi, ahir a la nit esperàvem xifra oficial. No, i ara avui tampoc. El que sabem que és rècord. És veritat que la gent diu... Doncs, cada any
és un rècord.
Cada any és rècord, però sí, és rècord de vendes. Al migdia era rècord de vendes ja, però no tenim la xifra oficial. El que sí sabem que la de Lamine Yamal va ser la més venuda, tot i no estar ni penjada a l'estanteria ni estar preparada amb un dorsal, perquè no hi ha dorsal com a tal oficial, el dorsal que té ara és el 19, però alguns turistes agafaven el 19 i sobretot el 90% de la gent d'aquí agafava el número 10. Altres compraven la de Lamine Yamal, però es quedaven al rebut perquè aniran el dia 13 o el dia 14, quan ja sigui oficial el 10, estan per ser el 10. I sabem que la de Cubarsí també entre les més venudes, que era la primera vegada que posaven la de Cubarsí exposada allà, i la de Pedri està en el podi, són les tres samarretes més venudes. No tenim les xifres, però aquest rècord de vendes.
Èxit de vendes de la nova samarreta del Barça i el proper pelotazo, Víctor, a nivell comercial pot ser quan es comercialitzi la mascota Cat.
Sí, el peluig en tamany més petit, que és el que reclamava la gent. Ja ho reclamaven...
El Víctor, perdó, que me n'havia anat, però el Víctor en comprarà 5 o 6.
Sí, bueno, per familiars...
O 8
per...
o 10.
Sí. Un per mi i la resta per regalar familiars. Sí, era un... De fet, quan va sortir el Cat, que va sortir a la tardor del 2024... en el marc del 125è aniversari, ja reclamava la gent perquè van començar... Al principi, és veritat que Cat deien que portava mala sort la mascota perquè anava als partits i el Barça perdia...
Sí, no va començar... Després... Sí, al principi els resultats no van ser bons, no és veritat.
Va ser el Shit November, Shit December, no?
Villarreal, no?
Sí.
Tal,
Shit November, Shit December, pot ser?
November, jo crec. Sí. Seria, sí, el
novembre. Novembre, desembre, sí.
Sí, i que al Hansi Flick no li va agradar aquella època pels mals resultats, però després la gent li va agafar carinyo. Sí. Llavors deien que si pel Nadal estaria la mascota en format peluig pels més petits o per qui vulgui. No arribaven a temps i l'últim del Barça és que ells volien mirar la qualitat i mirar tot el, que fos la millor qualitat possible, el millor peluig possible, i és el que faran. I llavors sortirà a la tardor, cap a l'octubre, calcula el Futbol Club Barcelona, que podran comercialitzar Cat, que hi ha la línia de roba, per cert, que comercialitzen, ja té molta tirada, banyadors, samarretes, tot això té molta tirada entre els més petits. I també són diners, doncs, pel Futbol Club Barcelona.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
3:45, ara Sportscope, la informació del Mundial de Clubs.
Tío Bigotes, autèntiques empanades argentines, patrocina aquest espai.
Que demà arrenquen ja els quarts de final d'aquesta competició. Demà tenim Fluminense a l'Hilal, de matinada Palmeiras-Chelsea, el dissabte partidàs PSG-Bayern a les 6 de la tarda i a les 10 Real Madrid-Borussia Dortmund. Volem comentar la jugada amb el míster, amb el Jorge D'Alessandro. Míster, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Joan.
Buenas tardes. ¿Qué te está pareciendo el Mundial de Clubs así en general? Míster, ¿te está gustando, te está aburriendo?
Bueno, lo estamos siguiendo con intensidad porque evidentemente una competición siempre hay que seguirle, pero creo que para mí hay una gran decepción en muchos motivos, ¿no? En el aspecto competitivo, los equipos europeos, entre el gran cansancio que llevan y todo lo que llevan acumulado, y fundamentalmente los equipos sudamericanos que no alcanzan sobre todo el techo de la diferencia que existe aún jugando al 50% con los equipos europeos, ¿no? Sí. Es un poco el querer y no poder, con una gran diferencia que existe en esta competición entre los participantes del torneo, ¿no?
Sí. Los argentinos han quedado fuera muy pronto, además haciendo un papel muy, muy triste, tanto Boca como River. En cambio, los brasileños lo están haciendo bastante bien.
Bueno, los brasileños han tomado esto como un gran escaparate, han ido a jugarse prácticamente la vida, ¿no? Pero creo que, bueno, el fútbol argentino ha demostrado lo que es. Está a nivel de club muy, muy bajo, muy, muy bajo. No han podido pasar el corte y con aquel resultado, para mí me parece el emblema de lo que es la debacle el día de que el Boca Juniors no pudo ganarle a Boca, ¿no? Aquel equipo de universitarios. Me pareció, bueno, universitarios y trabajadores, ¿no?
Sí, amateurs, sí. Sí, sí.
Sí, sí, amateurs. Eso fue el reflejo realmente de la gran ineptitud que existe en este momento en el fútbol argentino, sobre todo en el Boca Juniors. River estuvo más cercano, teniendo jugadores de más en infundia, pero evidentemente también está muy, muy, muy distante, ¿no? Del grado competitivo de lo que requiere hoy ser un equipo que insignia en el mundo.
Oye, vimos al Inter Miami de Leo Messi jugar contra el PSG, bueno, una diferencia de nivel estratosférica, pero mi pregunta es, ¿ves a Messi tirando del carro en el próximo Mundial de Selecciones, de la selección argentina, míster?
Bueno, yo diría que Messi se examinó, Messi está, Messi fue el mejor jugador, bueno, no en vano creo que de los 4 partidos que disputó ha sido en 2 el MVP, ha jugado, ha sido diferencial en su equipo, pero evidentemente, es decir, juega muy, muy en solitario, ¿no? El equipo está muy pobre, hemos visto jugadores en una gran decadencia y yo creo que ya el mérito es por lo menos haber competido al límite que llegó este equipo. Yo no, te digo sinceramente, Joan, yo no me imaginaba que el equipo de Leo Messi va a llegar a octavos de final. No me lo podía imaginar. Sí. Solamente fue el milagro de él. Él está entero, yo creo que está para competir en Europa. Y creo que está futbolísticamente bien, está magro, está bien. Y creo que, bueno, ha demostrado, digamos, con sus tintes de calidad que es capaz de hacer en cualquier momento, ¿no? Y lo veo, va a jugar en el Mundial con total garantía, no tengo ninguna duda.
Ok. ¿Qué te está pareciendo el Real Madrid? Que estamos muy pendientes, el Real Madrid, sí. Primeros partidos con Xavi Alonso en el banquillo y estamos viendo cosas distintas, ¿no?
Sí, sí, el Real Madrid está de pretemporada. Le quiere ganar tiempo al tiempo, evidentemente. Hay varias preguntas que Xavi Alonso quiere responder de forma inmediata. Creo que, bueno, el equipo va mejorando. Yo creo que a lo que pretende él está un 30%, este Real Madrid está un 30%. Se prevé que va a jugar con línea de 3 centrales. Sí. Bueno, es lo que más o menos como digamos, gran reforma al equipo táctico, pero yo creo que no va a ser la medicina. Yo veo el equipo todavía con las mismas fisuras. Todavía no ha podido jugar con Mbappé y Vinicius junto arriba. Sí. Es un gran dilema. Y evidentemente creo que sigue con los problemas de la medular, que no se lo va a solucionar Arda Turán.
Arda Güler, quieres decir.
Arda Güler, perdón. Sí, sí. Ha mejorado la fluidez de juego, pero evidentemente no es el auténtico estandarte de la medular. Y por otro lado, los dos laterales, es decir, la presencia de Arnold con su compañero de viaje, que es Rüdiger, en ese carril, creo que no han aprobado el test. Sí. Yo creo que están con suspenso, tanto en el aspecto, sobre todo en el aspecto defensivo, están en una fragilidad alarmante en ese pasillo. Y bueno, y creo que por el otro lado lo ha hecho bien Tchouaméni en pivote, ya ha venido muy bien porque lo ha, digamos, lo ha oxigenado, le ha tapado las carencias que suele tener o que ha tenido durante toda la temporada pasada, jugando como eje en el medio campo, lo ha retrasado y esa comodidad lo ha hecho lucir un poquito más y jugar con más autoridad. Pero yo creo que este Madrid, insisto, está en plano experimental. Vamos a darle el aprobado al técnico porque está modificando muchas cosas, pero yo estoy en este momento 100% expectante de cuál va a ser su idea de juego. No veo al Madrid absolutamente definido en este momento.
Ok, es pronto todavía. No me resisto a preguntarte algo del Barça, mister, que imagino que ya en tu cabeza sí. Empiezas a imaginarte cómo puede ser el Barça con Nico Williams en el equipo.
Brillante, creo que es una de las piezas que necesitaba el Barça. Le va a dar una gran fluidez por ambas bandas, también con la movilidad de Rafinha, lo va a hacer un equipo muy, muy coral. Creo que es un gran fichaje Nico Williams, un gran fichaje, pero a mí me sigue faltando el reemplazo de Lewandowski. A mí, para ser el equipo ideal, me falta el fichaje de Lewandowski para dar... no sé, a mí me gustaría un jugador 9 que me ofreciera muchas más garantías, no tanto de gol, sino de comunicación para el vértigo que te ocasionan, concretamente Yamal, y va a aportar también Rafinha Nico Rafinha por el
pecho. ¿Eso cómo te lo imaginas? ¿Yamal derecha, Nico izquierda, Rafinha más centrado por detrás de Lewandowski? ¿Cómo te lo imaginas el dibujo?
Sí, sí, me lo estoy imaginando de esa manera. Sí. Jugando un poco como juega el PSG, fíjate tú el ejemplo. El PSG no juega el delantero centro típico en el equipo, juega siempre con Dembélé en esa posición o Depoux. Por eso, atención a lo que tácticamente puse en para tu gente que haya entendido, hace que los puntas sean absolutamente indetectables, porque la movilidad que tiene el PSG es la movilidad que te va a otorgar Rafinha y las diagonales de Yamal y Nico Williams para hacer un frente de ataque indetectable y sorprender a cualquier tipo de defensa que quiera poner bloque al fútbol de vértigo que va a tener el Barcelona.
Fenómeno, fenómeno, mister. Pues nada, a acabar de disfrutar del Mundial y a pasar buen verano, ¿eh?
Sí, y otro ejemplo también que no me puede pasar por alto es decir que también en el fútbol existen equipos de mercenarios. Y el hecho de que sean de mercenarios, hay mercenarios deluxe, que es el Agilai. Es un equipo que es experto en escaramuzas, ha tenido jugadores con una edad máxima y plena de 28, 27, 28, 29 años al servicio del dinero, pero evidentemente con una idea clara de ese fútbol que evidentemente los mercenarios son capaces de dar. Para mí es la gran sorpresa del torneo y lo están haciendo correctamente. Y ojo que puede ser finalista, te lo digo hoy. Me parece el Al-Hilal uno de los grandes equipos y aparte se la están jugando a tope. ¿Cómo no se la van a jugar a tope? Que por eliminar al City le han dado 1 millón de euros a cada uno por ese invite.
Es poco dinero para el Al-Hilal, eso me da la sensación.
¿Pero te gustó el titular, Mercenarios Deluxe?
Está muy bien, mister.
Pero estos juegan al fútbol, cuidado.
Sí, sí, saben jugar.
Este equipo no está jubilado.
Hay buenos peloteros ahí, hay buenos peloteros. Un abrazo fuerte, mister.
Seguimos creciendo, un beso.
Es tiempo de verano, es tiempo de Mundial de Clubes, es tiempo de degustarlo con las empanadas de Tío Bigotes, las auténticas empanadas argentinas. No te pierdas ni un gol, no te quedes con hambre. Toda la información del Mundial de Clubes en Sports Cope Cataluña con Tío Bigotes y las mejores empanadas argentinas en todas las tiendas de Tío Bigotes. Encuentra tu tienda preferida en tiobigotes.com.
Arriba al debat, a Sports Cope, però abans, Edu, els moviments del dia del Mercato.
Mira, Rafa Morín, ja jugador del Villarreal, defensa del Nàpols, arriba cedit per una temporada amb opció de compra, també arriba cedit a l'Oviedo fins a final de temporada, un mític de la Lliga, Rondón, l'ex del Màlaga, ve del Pachuca i ha jugat al Mundial de Clubs amb el conjunt mexicà. És el segon reforç del conjunt asturià en el seu retorn a primera, un Oviedo que seguirà amb Paunovic a la banqueta després de renovar per una temporada. Un altre dels equips que ha pujat a primera, el Levante, ha fet oficial el fitxatge de lateral Víctor García per dues temporades. Un jugador que pinta bé, Da Vinci, jugarà al Getafe fins al 2028. El tècnic Matías Almeida ja ha arribat a Sevilla per liderar el nou projecte del conjunt andalús. Això a la Lliga, en clau Mercato Internacional, Falcao deixa el Millonarios de Bogotà. Encara no és oficial, però Leipzig i el Dortmund volen fitxar a Fabio Silva, l'ex de Las Palmas, un dels jugadors més destacats de la passada temporada de la Lliga. La Juventus està molt a prop de tancar l'arribada de Jonathan David, el davanter del Lilla, que va sonar per reforçar el Barça aquest estiu, i apunten des de Portugal el diari Bola que Andoni Zubizarreta deixarà la direcció esportiva del Porto després de la destitució del tècnic Martín Anselmi.
Així ve el dia en clau Mercato, 20 minuts i les 4, de seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Pots aconseguir ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo! Obrim el debat. Saludo al Júnior Minguella. Hola, Júnior, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. I tenim avui també el company d'Esfera Esports, el Borja Pardo. Bona tarda, Borja.
Què tal, Joan? Com estàs?
Bona tarda. Vull començar comentant la notícia tràgica del dia, Júnior, que tu t'haurà afectat especialment, perquè com tothom sap, ets seguidor del Liverpool. Duríssim, el tema de Diego Jota. Un drama,
Sí. Però més enllà de ser seguidor, vull dir, és un cop de realitat, no perquè sigui un jugador de Liverpool ni perquè sigui un jugador de futbol, però que la mort moltes vegades és més a prop del que ens pensem i no importa quina feina tinguem ni quants diners guanyem, perquè al final tots som vulnerables a patir un accident i que pateixin els nostres i nosaltres.
Sí, sí. És així, Borja, A més, és dramàtic. Dues persones joves, 25 i 28 sí, sí. anys. Diego Jota, tres fills, s'acabava de casar, a més. Terrible.
Terrible. Un nen petit dels tres, el petitó tenia 5 mesos, s'acabava de casar feia 10 dies, si no m'equivoco. I és el que deia una mica el Júnior, no? Te n'adones amb aquest tipus de notícies la volatilitat d'això que li diem vida. Que avui estàs bé, estàs feliç amb la teva dona, amb els teus fills, i un cop de mala sort i de sobte llum fosca i s'apaga tot. Sí. Terrible.
És així. En fi, no ens queda més remei. Nosaltres és un tòpic, però és així. Allò que diuen de que la vida continua i que hem de parlar de les nostres batalles quotidianes, no, Júnior? Que hem de fer, no? I de
sí,
les nostres històries, i del Nico Williams, i de l'U-Perú, i d'aquestes coses,
Em trinxaran avui parlant del Nico Williams.
Per què? Per què? A veure, per què?
No, perquè crec que és molt bon futbolista, etc, però no és el fitxatge que a mi em doni tranquil·litat pel futur, a no ser que s'inventin un Eto'o i sigui el substitut de Lewandowski. Però bueno, que està bé fitxar grans jugadors, millor tenir bons jugadors que de dolents.
Per què? Perquè tu creus que faria falta més un nou que un perfil Nico Williams, o per què?
Jo crec 100% que fa falta més un número 9 que substitueixi a Lewandowski, perquè al final tot té data de caducitat, i crec que és la peça fonamental d'un equip de futbol. Al final són els gols els que et mantenen a dalt o a baix. Sí. I això és bàsic. Repeteixo, no sé, podria ser que el Nico Williams pogués fer aquesta feina. Sí. El que sí que crec que no la poden fer són ni Lamine ni Rafinha.
No, Lamine i Rafinha no, potser Borja qui pot fer això, i segurament aquesta és igual la idea de Flick de cara a aquesta temporada, és Dani Olmo, que pot jugar de fals nou, sí. O fins i tot Ferran, fins i tot Ferran, que quan ha substituït a Lewandowski aquesta passada temporada ha donat un molt bon rendiment.
Però llavors per què et gastes els milions amb el Nico Williams? Ja. Jugant en comptes de Rafinha?
Bueno, perquè de moment entenc jo, que deuen considerar que potser fa més falta un element per rotar en aquestes posicions de banda i que potser de cara a la propera temporada ja es pot atacar un nou i que aquesta temporada, no ho sé, Borja, què opines tu, la poden salvar amb Lewandowski, amb Dani Olmo i amb Ferran.
A veure, jo estic en la línia del júnior i tinc arguments, o crec que tinc una base per opinar d'aquesta manera. Jo ja l'any passat, amb el tema plana Nico Williams, plan B Dani Olmo, jo m'estimava més plan B Dani Olmo. I Dani Olmo ha sortit molt bé, ja estimava el tema de la lesió, de la inscripció. Si hagués tingut regularitat, hagués encara fet una temporada molt millor. I aquesta temporada jo crec que la vacant que té per cobrir el Barcelona és el davanter centre. Estic totalment d'acord amb el Minguella. A partir d'aquí, amb la inflació que hi ha actualment en el mercat de futbolistes, sobretot a la Premier, que t'arribi un jugador com el Nico Williams per 65 milions, em sembla una bona operació. Ja. Tinc dubtes...
L'oportunitat de mercat, no? Oportunitat de mercat, clar, això que en diuen.
És a dir, no ho trobo car. Ja. Sí que és veritat que el tema de l'encaix, òbviament els companys són els companys de la selecció, tindrà el Lamine que li farà el rendezvous i l'aclimatació trigarà 3 dies, amb això estic molt tranquil, però el Barça juga d'una manera que l'Atlètic Club no juga d'aquesta manera.
Ja.
És a dir, Nico Williams a la contra és definitiu, però Nico Williams en un escenari de 85-80% de possessió de pilota sense espais, no sé fins a quin punt aquest Nico Williams pot brillar al Barça. Ara bé, el que deia el Minguella al nou, per mi l'operació de mercat d'aquest estiu del Barcelona era Víctor Gyökeres, que costa el mateix, El president de l'Sporting Club de Portugal està esperant que algú fiqui 65-70 milions d'euros.
Pinta que anirà a l'Arsenal, pinta.
Té pinta. I l'Arsenal segurament esperarà fins al final perquè el jugador ja ha tensat la corda amb el club lisboeta. Però repeteixo, per mi l'operació, per necessitats de plantilla, era un relleu a curt termini per al Lewandowski i Víctor Gyökeres m'encaixa en aquest perfil. Òbviament, tindria que fer una aclimatació, però estic convençut que té un potencial que també el té el Nico Williams, però repeteixo, Dani Olmo pot fer de nou? Sí. Ferran Torres pot fer de nou? Sí. Rafinha pot fer de nou? Rafinha pot fer de tot. Pot aparcar-te el cotxe, pot portar-te un cafè, pot jugar a lateral, Rafinha es deu. Però clar, és el Barcelona i necessita un nou, no només per aquesta temporada, sinó un nou per les pròximes 5 o 6 temporades. Perquè si no, l'estiu vinent, el Barça tindrà que acometre una operació de 65 o 70 milions per fitxar un nou.
El que li sobren al Barça són migcampistes. Avui fem la pregunta als oients, perquè clar, hi ha Casado, Fermín, De Jong, Gavi, Pedri, Olmo, Marc Bernal, hi ha molts. I fem la, jo crec avui, Júnior, complicada pregunta de si heu de prescindir d'un d'ells, de qui prescindiríeu? Només es poden donar 4 opcions i hem posat Casado, Fermín, De Jong o Gavi. Difícil,
jo? No, jo em mullaré. Sí. I a més sé que seré impopular, però jo vendria a Gavi.
A Gavi,
Sí, jo aprofitaria que té mercat, que té preu, i ho intentaria. Ara, sempre estem amb el mateix. Al final és una utopia dir, no, a quin vendries el Cesc? Vinga, escull, perquè al final el que importa és la decisió del futbolista.
El jugador vulgui sortir, clar. Sí, sí. És per jugar. Sí, sí. Tu de qui prescindiries, Borja?
A veure, Joan, quines eren les
els quatre
opcions?
Són
De Jong, Gavi...
De Jong, Gavi, Fermín o Casado?
Gavi.
Gavi també?
Gavi.
Ah, mira, coincidim.
Sí, perquè De Jong, jo crec que hem trigat només 5 anys en trobar-li el punt a Frenkie De Jong.
Sí.
En aquest moment ara seria suïcidar-se.
Ara acaba bé, no? Ara acaba bé.
Home, no fotem.
Sí, sí.
El tema de Casado per mi és Déu al nostre senyor. Crec que aquest paio és un mig centre per 10 anys al Barcelona.
Sí.
Ahir sortia la notícia que el Chelsea podria fer una oferta de 30 milions d'euros. Jo m'espero que el Barcelona no faci l'absurditat de vendre Marc Casado. Marc Bernal, potser una sessió perquè agafi ritme durant aquesta temporada post-lesió podria ser interessant, però el més fluix jo el trobo al Gavi, perquè Fermín s'ha demostrat que aquest tio sí que no cal. Clar, dona molt com a titular i et dona molt com a suplent. Sí, sí. Gavi, tenim el dubte de... És veritat que en aquesta temporada ja tindria que ser una mica la confirmació després d'una temporada molt complicada l'any passat, venint d'una lesió molt forta, però també és veritat que en Gavi, jo crec que futbolísticament et dona una miqueta menys que la versatilitat que et dona Fermín, que el joc 100% Barça que et dona Frenkie de Jong, i del tema de ser un tio de la pedrera que té a la butxaca tot l'aficionat culer com és el Marc Casado.
Molt bé. Ha estat un plaer, amics. Anem parlant, Júnior, Borja. Una abraçada als dos,
Una abraçada. Una abraçada. Ha sigut un plaer i molt tècnica. M'ha agradat molt el Borja.
Repetirem.
Un plaer, Júnior, merci.
Vinga. Adéu. Seguim.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
10 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Raül Urgell, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I de la nova samarreta de l'Espanyol, molt clàssica, a mi m'agrada molt.
Una samarreta inspirant l'equipació que va vestir l'Espanyol entre el 1984 i el 1992. Això porta bons records als aficionats pericús, perquè és una dècada molt important a la història del club. Durant aquesta etapa, el club va aconseguir fites com la tercera posició a la Lliga de la temporada 86-87 o la final de la Copa de la UEFA a la temporada 87-88 contra el Bayer Leverkusen. El lema de la campanya publicitària és «Vivim al límit» perquè el club, cito textualment, reivindica la màgia del que és desconegut, de no saber mai què passarà i de viure al límit per poder construir els seus propis relats allunyats de les històries de sempre. Així ho ha plasmat l'Espanyol en el seu vídeo de presentació a la samarreta.
Minut 80 de partit, l'Espanyol que guanya per 1-0 i si el partit acabés així aconseguiria la permanència a primera divisió. Atenció perquè Calero posa una molt bona pilota a l'àrea. Bellis la deixa amb el cap a l'empujador. Compte perquè aquesta pot ser bona. Aquí va ser per a Pere Milla.
Ens quedem.
El disseny incorpora detalls clàssics com el coll tipus polo, les distintives arpes de Kelme en les mànegues i la tradicional franja central blanca i blava que simbolitza la identitat de l'Espanyol. La samarreta ja es pot comprar, però encara no comptarà amb patrocinador oficial.
Està molt bé, triomfarà segur. Això a l'Espanyol, al Girona, Sergita, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La notícia és la renovació de Joel Roca.
Efectivament, tenim un nou moviment en el Girona i torna a no ser el primer fitxatge de la temporada, torna a ser en aquest cas una nova renovació. Després de les de Juan Carlos i Estuani, el club ha anunciat a través de les xarxes socials la renovació fins al 2029 de Joel Roca, que retorna de la cessió amb el mirandès. Primer de tot, el club publica una fotografia del municipi de Camprodon, d'on ell és natiu, donant pistes del proper moviment per després llançar l'anunci i unes petites declaracions on Joel saludava l'afició.
Hola, afició. Estic molt content de renovar, de seguir amb el Girona i, bueno, tinc moltes ganes de que comenci la temporada per afrontar una nova lliga i a per totes. Ens veiem.
Joel retorna al club després d'una gran temporada al Mirandès, on ha disputat 38 partits al llarg de la Lliga regular i els 4 dels play-off ha aconseguit anotar 6 gols i repartir 3 assistències. En total ha disputat 1.883 minuts i ha sigut una peça clau per l'esquema de Lisi. El jove de 20 anys, format en les categories inferiors del Girona, es pot moure sobretot per les 3 posicions d'atac, tot i que al llarg de la temporada s'ha ubicat sobretot en els dos extrems. És un jugador que pot aportar molta frescura, velocitat i 1 contra 1, un aspecte on ha patit bastant l'equip gironí aquesta temporada. Recordem que no serà la primera temporada amb el primer equip, ja que a la temporada 2022-2023, amb 17 anys, 2 mesos i 19 dies, ja va debutar a la primera divisió, convertint-se en el jugador més jove en debutar amb el primer equip en la història moderna.
Tancarem futbol des de Lleida. Males notícies, la federació baixa a Lleida tercera i treu la seva plaça a concurs. Ricard Álvarez, Cope Lleida, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Després d'anades, vingudes i rumors, molts rumors, ara ja és oficial. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha confirmat el descens administratiu de Lleida Club de Futbol a Tercera Federació. La raó? Doncs deutes econòmics que el club no va poder saldar abans del 30 de juny, tal com havia denunciat la plantilla. Parlem de prop de 290.000 euros. El club lleidatà va demanar una pròrroga, però la federació no la va concedir, malgrat que el calendari de Segona Federació ja s'havia publicat amb el Lleida inclòs. Ara, la plaça de Lleida surt a subhasta per 288.920 euros amb 94 cèntims. Els clubs que van baixar esportivament de Segona Federació, com el Cornellà o el Badalona Futur, tenen prioritat per adquirir-la. La data límit per fer-ho és dilluns 7 de juliol per manifestar interès i el dimarts 8 de juliol per fer el pagament. Si ningú s'hi interessa, la federació ha especificat que el preu es podria rebaixar a la meitat i fins i tot arribar a ser gratuïta en una quarta fase. Aquest descens és el final d'una etapa molt turbulenta per al Lleida Club de Futbol. Des de l'arribada de Luis Pereira a la presidència el 2022, el club ha viscut un autèntic calvari amb conflictes constants amb l'Ajuntament de Lleida pel camp d'esports i una cascada de problemes econòmics. Avui el dolor és immens entre l'afició blava. Lleida es queda per primera vegada en dècades sense cap equip en les quatre categories principals del futbol estatal. Un cop duríssim per la ciutat que veu com anys d'història i passió s'esvaeixen en un moment d'incertesa.
Una pena, sí. Gràcies, Ricard, des de Lleida. Fins aquí el futbol.
Este sábado, los cuartos del Mundial de Clubes en COPE. Real Madrid, Borussia Dortmund.
¡Cuidado!
Y además, comienza el Tour de Francia.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco? Saludos, tiempo de juego.
El tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Anem al bàsquet. Raül, que ha parlat aquest matí a Brines del seu futur.
El capità del Barça de bàsquet està meditant la seva decisió de cara a la temporada vinent. Encara li queda un any més de contracte, però no ha confirmat la seva continuïtat a l'equip blaugrana. Àlex Abrines es troba a Mallorca perquè demà comença el seu campus de bàsquet. Doncs avui, després de la presentació oficial del campus, l'alera del Barça ha parlat sobre el seu futur.
Me estoy tomando el tiempo para pensarlo. Como tú dices, tengo todas las opciones sobre la mesa. Quedarme, irme, retirarme, o sea, están todas. Me estoy barajando todo. Me quiero tomar, pues eso, este mes de julio, si Dios quiere, pues para sopesar todo lo que tengo en la mesa y conforme a lo que más me llame y lo que mi cuerpo me pida, pues tomaremos una decisión, ¿no? Ahora mismo todavía estoy barajando todo y bueno, cuando esté preparado, pues seré los primeros en saberlo, obviamente.
Tot això després que ahir el seleccionador espanyol Sergio Scariolo expliqués que el jugador no entrava en la prellista per l'Eurobàsquet perquè no havia donat la seva disponibilitat. El jugador farà 32 anys l'1 d'agost i ha destacat que hi ha unes altres motivacions fora del bàsquet que també vol descobrir.
Hi ha notícia important al Barça de futbol sala. Sergi ha estat destituït el tècnic Tino Pérez.
Efectivament, el club ha emès un comunicat a les seves xarxes socials per anunciar la rescisió del contracte de Tino Pérez. El tècnic manxec va arribar el passat estiu per substituir a Jesús Velasco i va firmar per dues temporades. Tot i que encara li restava un any més de contracte i després de que el coordinador de la secció Jordi Torres confirmés la seva continuïtat a RAC1, després de caure a la final de la Lliga, el club ha decidit separar camins després d'una temporada en blanc, fet que no passava atenció des de la temporada 2016-2017. Tot apunta que el seu relleu serà Javi Rodríguez, una de les figures més estimades de la secció, exjugador jugador i excapità del millor Barça de la història, que tornaria al Palau 12 anys després.
Acabarem amb un apunt de tennis. A Wimbledon està jugant Djokovic davant Evans. Guanya Djokovic 6-3, 6-2. Ara comença el tercer set. Està jugant també Jaume Munar contra Marosan. Està guanyant Munar 6-2, 6-3, 5-5 al tercer set. Sinner juga aquesta tarda. Davidovic també ha passat ronda aquest matí. D'última hora, alguna cosa, Edu?
Sí, hem de lamentar la mort de l'expilot de Moto2, Borja Gómez, de 20 anys, en un accident al circuit francès de Magny-Cours, i el Barça d'hoquei patins ha fet oficial la renovació d'Ignacio Labart fins al 2029.
Marxarem a actualitzar enquestes en clau Barça. Molta gent al mig del camp. Si heu de prescindir d'un migcampista, de qui prescindiríeu? Fermín, 7%, De Jong, 45%, Gavi, 21%, Casador, 27%. En clau espanyol, us agrada la samarreta? Sí, 93%. En clau Girona, quina samarreta us agrada més? La d'aquest any o la de l'any passat? Agrada més la de l'any passat, 52%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.